tots els càlculs segurs i per haver. Però també, des d'un punt de vista de política general, el president ahir treia pit de les moltes coses que es fan a cultura. I, en canvi, l'Artur Ramon està en una fase crítica sobre els pressupostos de cultura que permeten moltes coses, entre d'altres, com comentàvem fa 15 dies, que el MNAC, per exemple, no tingui prou diners com per poder participar a la subhasta d'aquest Botticelli que ara es ven, es vol vendre a la família Guardans Cambó, i que ja sabem que no pot sortir d'Espanya, però és que tampoc no es pot quedar a Catalunya. Per què no pot sortir d'Espanya? Perquè és un bé de protecció nacional espanyol. Però per què, en canvi, sí que pot sortir de Catalunya? Doncs perquè Catalunya no pot neutralitzar l'efecte d'aquesta subhasta a partir del que en vol la família, però tampoc a partir del que se'n pugui pagar. Artur, bon dia.
Hola, bon dia, Josep. És increïble que des de fa molt temps els diferents consellers de cultura demanen que com a mínim s'apliqui a la cultura el famós 2%. Actualment estem en el 0,7%.
0,7 era aquell ideal, sí, a favor del tercer món i tot això de la sostenibilitat que va provocar en el seu moment fins i tot acampades a la plaça Francesc Macià. No? Era el 0,7%.
Això és el que s'aplica...
A cultura estem allà.
Estem allà i,
tants anys després.
I no ens movem d'allà. Però és que, a més, aquest estiu, i això és el que vull denunciar, amb el que es podria dir nocturnitat i alevosia, perquè va ser el 6 d'agost, es va produir un fet que és increïble, que és una retallada d'un 6% del pressupost d'algunes institucions, especialment del MNAC. I del MNAC és especialment greu perquè des de fa molts anys té unes dificultats tremendes per cobrir simplement la despesa. És a dir, el MNAC costa uns 13 milions d'euros al seu funcionament. Pensa que el 2008 estava amb un pressupost de 20 milions i des de 2014-2015 ha estat sempre al voltant d'aquests 13 milions. Ara, aquest 6% se li demana, aquest retall del 6%, que per tant implicaria 900.000 euros menys. 900.000 euros menys vol dir que no tens, evidentment, diners per adquisicions, però és que algunes exposicions que tens programades, hi havia una molt important d'escultura de postguerra, ja definitivament les has d'anul·lar, no les pots fer. Però és que hi ha una cosa que és gravíssima i això no s'ha denunciat prou, que és que es demana el 6% d'un pressupost del qual el total són 15 milions, però aquests 15 milions no els aporta tots la Generalitat. Els aporta també l'Ajuntament i els aporta l'Estat, perquè és una institució que està hi ha un consorci de tres poders institucionals. La Generalitat reclama els diners que paguen tots. El que hauria de reclamar, si és que ha de reclamar alguna cosa, és el 6% del que ell aporta, que seria uns 6 milions, per tant estaríem parlant d'uns 400.000 euros, que ja és greu, però no deixa el MNAC en una situació absolutament d'emergència i absolutament deplorable. I això crec que s'ha d'explicar clarament, perquè aquí, Josep, i això tu ho saps perquè constantment en el programa s'explica, a vegades, aportats per aquests vents avui d'un cert populisme que abans en parlàvem, es confonen coses que no s'han de confondre. L'art no és luxe, l'art és cultura, i la cultura és un bé tan important com qualsevol altre. És a dir, el que no podem aquí és barrejar-ho tot i pensar-nos que aquestes retallades s'apliquen en una situació en la que hi ha emergències a sanitat, a altres àmbits. Hi són, s'han de resoldre, però el que no pots fer és deixar la cultura de la mà de Déu com la tenim i en una situació absolutament precària.
Aquesta és la denúncia que ens porta avui, doncs, Artur Ramon, a partir del debat de política general que s'està fent al Parlament de Catalunya. Van trobar un Picasso amagat sota un Picasso.
Sí, és curiosa aquesta història, eh?
Em trobo fascinant.
Sí, però és una història que és fàcil d'entendre. És a dir, és un Picasso de l'època blava en el que Picasso reutilitza les teles. Pensem que en aquell moment no anava tan sobrat econòmicament.
Això és el que volia. És habitual? Era habitual?
Molt.
Que un pintor aprofités una tela ja pintada
molt
i li posés una capa al damunt i tornés a pintar una altra cosa?
Molt, perquè és fàcil d'entendre. És a dir, el material de la pintura, els llenç, els vestidors, la pròpia pintura costa diners. Llavors, si tu fas una obra i no et surt, no et queda reeixida, en comptes de llançar-la, és molt més fàcil pintar-hi a sobre, perquè la tècnica justament de l'oli et permet tornar doncs, a preparar-la i tornar a pintar a sobre i no es veu res. No es veu res fins que la tecnologia d'avui, a través doncs, de les radiografies i dels estudis amb ulls, amb lents i, sobretot, ultravioleta, et permet veure què hi ha darrere d'aquesta peça, que és una peça, d'altra banda, molt coneguda, no ho hem dit, és el famós guitarrista cec.
Uh-huh. Ara hi anem, però permeteu-me una pregunta abans. És una qüestió també que facilita la tecnologia o alhora el pas del temps hi ajuda?
Les dues coses. El pas del temps el que fa és que aquesta imatge que hi ha a darrere de la imatge que veiem trepa, és a dir, els vernissos s'estoven i pots, a ull nu, pots veure que hi ha alguna cosa, però naturalment el que et permet tenir ja la possibilitat, sense haver de treure la imatge original netejant el quadre, és a dir, veure que hi ha darrere la imatge, és la tecnologia i especialment amb aquesta obra on s'ha utilitzat una tecnologia puntera i molt, molt diferent.
Anem ara, doncs, al quadre, el del vell guitarrista.
Exacte. El vell guitarrista és un quadre a l'època blava. Per entendre'ns, és un quadre cap a l'any 3, quan ell pinta la vida, el famós pintura que està al Museu de Cleveland i que la vam tenir aquí fa uns anys al Museu Picasso, i a través d'aquestes radiografies i sobretot d'aquestes xarxes neuronals artificials, és a dir, és una tecnologia molt sofisticada que aplica a un sistema que es diu deepfakes, que és el que s'utilitza, per exemple, per fer aquests vídeos que a vegades a la xarxa trobes, que veus vídeos que simulen situacions reals però que són falses, per exemple, doncs uns caçadors que estan a punt de caçar un lleó i ve per darrere el lleó i se'ls menja. El lleó no se'ls ha menjat. Han utilitzat aquesta tecnologia de xarxes neuronals que permet seguir, resseguir la figura i treure'n, perquè els nostres oients doncs, ho comprenguin, una mena de retrat robot del que hi ha al darrere de la imatge que coneixem. Per tant, ara sabem què hi havia darrere aquesta imatge. I el que Picasso doncs, va decidir eliminar, que és una dona nua, que es relaciona justament amb una de les figures de la vida del Museu de Cleveland.
Per tant, pel mateix preu que té un quadre en té dos.
Sí,
no?
Però clar, no, però, clar, mai
no,
pots...
No pot aprofitar el que hi ha sota. Només se sap que hi és, clar, però no es pot aprofitar.
Hi ha un altre cas que a vegades passa, i això passa a vegades inclús amb dibuixos, que s'utilitza el dors, és a dir, la part del darrere. Per tant, sí que aquí llavors tens dos peces.
Hi ha
una empresa a Itàlia, a Milà, que amb un sistema sofisticadíssim et permeten tallar-ho. I llavors sí que fer-ne dos.
Un estrapo o superfí.
Sí, però superfí que llavors sí que tens dos. Que clar, llavors tens dos obres. I això et permet també a nivell es valora pel doble.
Doncs a propòsit d'Itàlia. Un quadre de l'artista italià Cimabue,
sí.
Penjat a la paret de la cuina d'una casa d'una senyora gran a França, l'han trobat i han dit, però vostè què té, senyora? I ella es pensava que tenia el quadre de tota la vida que havia tingut els seus pares com si fos el Sant Sopar.
El tenia allà penjat, efectivament, com el Sant Sopar de tantes cases, reproduccions que hem vist mil vegades, i fixa't que aquesta senyora decideix fer una mudança i demana amb una petita subhasta que vendre tot el mobiliari, tota l'aixovar que té. El venen i tot junt, tot sumat, fa un preu de 6.000 lliures esterlines. Llavors, per sort, una jove treballadora d'aquesta petita casa de subhastes, una senyora que es diu Philomène Wolf, que portava un any a la casa de subhastes, diu, esperi, ho vendrem tot, però deixi'm que estudiï aquesta peça que té aquí penjada a la cuina.
A la cuina.
I que sembla una icona russa.
Que hi havien
icona...
anat tots els vapors,
tot,
hi havia anat tots els fums
tot,
i tot.
Llavors ho envia a París amb una casa, amb un comissaire priser que es diu Eric Turquen, que el vam citar l'any passat perquè és aquell senyor que va descobrir aquell Caravaggio.
Uh-huh.
I ell ho comença a analitzar i se n'adona que forma part de la mateixa predel·la, amb les mateixes mides 20 per 24 centímetres, que de les obres que té Chimabue a la National Gallery de Londres. Pensa que de Chimabue, que és el pare de Giotto, per entendre'ns, i d'aquí comença tota la pintura occidental, llegia una notícia de The Guardian que deien un pintor del Renaixement. No, no és del Renaixement, és un pintor encara gòtic. El Renaixement serà a partir de Masaccio, però és encara gòtic, i a partir d'aquí es troben només, es coneixen al món 11 obres. 11, no n'hi ha més. Aquesta és la dotzena. Tots els experts han dit que ho és. Se subhasta el 27 d'octubre i diuen que farà, entre 4 i 6 milions d'euros.
I aquesta senyora deu celebrar massa de bé, no?
Clar, aquesta senyora no s'ho creu. El que ha demanat, que això m'ha fet molta gràcia quan he llegit la notícia, ha demanat absolut anonimat.
No m'estranya.
Hi ha el tema del fisc pel mig.
Per descomptat, i a part de sobte que sàpigues que aquell quadre que havies vist a la cuina tota la teva vida, davant del qual et prenies el cafè cada matí o potser fins i tot hi sopaves, que de sobte pugui estar valorat en 4 o 6 milions d'euros, és tant com dir, doncs no sé per què, perquè m'ho veig i no m'ho crec.
Farà més. Ho seguirem, però farà més.
Aquesta... Farà més?
Sí, farà més. És raríssima, i a més han trobat una cosa magnífica, que és que està en perfecte estat de conservació. És a dir, tota aquesta grassa l'ha ajudat i no li ha fet mal, perquè hi ha una cosa que sempre ho expliquem i és importantíssim. Els quadres, fora d'un incendi o una inundació, només hi ha un agent que els pot fer mal, que són els homes, que són els propis restauradors o gent maldestra que actua sobre ells. Si tu deixes un quadre en una cuina de Chimabue durant no sé quants anys, el restaures i està perfecte.
Artur, fins la setmana entrant.
Fins aviat.
Gràcies.